L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Bon dia. Avui tenim una jornada complicada informativament parlant, molta temàtica i pocs minuts per a encabir-la tota. Temes que poden hipotecar el futur del territori i resolucions viàries que no agraden a tothom. Benvinguts. Aquí comença l'informatiu de Mutter. Som ja a dijous, dia 21 del mes de gener d'aquest recent encetat 2010. Són moltes les notícies que mereixerien encapçalar l'informatiu d'avui, però nosaltres escollim un tema complex i que pot hipotecar el futur del territori. Ens referim a la possible ubicació de l'MTC, del magatzem temporal centralitzat al territori, concretament a Ascó. Mentre els polítics debaten al Parlament sobre el tema de la possible ubicació del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a Catalunya i en concret a Ascó, més de 500 persones van assistir ahir al vespre a Móra d'Ebre a l'assemblea informativa organitzada per la coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya per debatre sobre el tema. L'assemblea va acordar dur a terme diverses manifestacions contra l'MTC. Escoltem Josep Roig, des de la Plana Ràdio ens informa.
Doncs sí, la primera mobilització es va anunciar que es farà aquest mateix diumenge a les 11 del matí i a Ascó. Els representants de la CANC i els portaveus dels càrrecs electes que van participar en aquesta assemblea de nit van fer una crida a la participació ciutadana per demostrar a Ascó que el territori no vol el cementiri nuclear. A banda, la CANC també ha donat a conèixer que el pròxim dia 27 l'entitat Jovens de les Terres de l'Ebre farà una manifestació a Barcelona i ha convocat per al dia 28 un acte de rebuig en aquest MTC. És a dir, en aquest magatzem temporal centralitzat. Els joves volen aprofitar la presència de l'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, a una reunió que tindrà lloc al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. La coordinadora també ha demanat una entrevista amb els grups parlamentaris que van votar a favor de la moció contrària en aquest magatzem, que són Iniciativa, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, per exigir-los que pressionin el govern perquè es posicioni d'acord amb el territori. El portaveu de la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, Sergi Saladier, criticava que un sol ajuntament pogués decidir sobre la ubicació del cementiri nuclear i afegia que el territori hi està en contra. L'escoltem.
Sí, clar, vull dir, al damunt que el termini que planteja l'Estat és només d'un mes i que ho deixa en mans d'un sol ajuntament, la MAGA està contribuint, diguéssim, a crear més rumors, no? I, diguéssim, ocultant informació, està pràcticament tres dies abans. I després, sobre el respecte a l'autonomia municipal, doncs clar, vull dir, si agafem un edifici i tenim un veí que té un gos que lladra i que es va pixant per les escales, doncs, bueno, aquí els diferents municipis veïns, en aquest cas, els territoris on està Ascó, bé, alguna cosa hi poden dir, no? Per tant, hi ha coses que superen l'àmbit municipal i la sobirania municipal i s'hauria de reconèixer que aquí, per una àmplia majoria, el territori ha dit que no.
En aquesta reunió també els pagesos van mostrar la seva preocupació. De fet, el coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó, era qui assegurava que si s'instal·la aquest cementiri nuclear a Ascó, això perjudicarà la imatge de l'agricultura del territori.
Clar, el tema d'imatge és fonamental, no? Qui comprarà un producte de les Terres de l'Ebre? Qui vindrà a l'agroturisme a les Terres de l'Ebre? Qui vindrà al turisme rural? Qui vindrà a les Terres de l'Ebre si saps que hi ha un cementiri nuclear? Jo no sé ningú que vagi de vacances, si estem parlant de vacances, d'un lloc a un altre anar a visitar els cementiris nuclears d'arreu d'Europa, que no conec ningú. Per tant, el que veiem és que des de l'administració se t'hi de fer entrar en raó al possible ajuntament que s'hi presenti per a dir-li que això no és la sortida pel territori de les Terres de l'Ebre.
L'acte, que va omplir de gom a gom el Teatre Municipal de la Llanterna a Móra d'Ebre, també va comptar amb una recollida de signatures dels ciutadans que van assistir en aquesta assemblea contra la ubicació d'aquest cementiri nuclear en territori català. Encara sobre aquesta temàtica, hi ha que destacar també el fet de que el tema arribava ahir també al Parlament, es debatia ahir al Parlament català. El portaveu de Convergència i Unió al Parlament, Oriol Pujol, rebutjava ahir dimecres un cementiri nuclear a Catalunya d'acord amb la resolució que va aprovar el Parlament amb el suport de la Federació. Escoltem Pujol.
La conclusió o el rerefons que ens mou en aquesta línia és que som del parer que el debat nuclear s'ha d'obrir, i tant que s'ha d'obrir, per poder-ne parlar sense embuts. però també cal recordar que hi ha demarcacions, territoris, que ja estan, per entendre, suportant molta infraestructura nuclear. No sabem si és precisament el més oportú donar-los encara aquesta càrrega extra en relació a la possible ubicació del cementiri nuclear.
Aquest posicionament taxatiu de Pujol contrasta amb la de l'alcalde d'Ascó, també el convergent Rafael Vidal, que va dir en el seu dia que no renunciava a aquest cementiri nuclear. D'altra banda, el PSC, en canvi, va subratllar que són els municipis els que han de fer la demanda i, per tant, és una decisió que pertoca al territori. Escoltem la veu del portaveu adjunt del PSC, David Pérez.
Nosaltres insistim, és un tema que ha sortit de l'Agència Nacional de Residus i que són el conjunt dels ajuntaments el que han de fer aquesta demanda de si volen o no volen. És una decisió que en aquest sentit pertoca al territori, pertoca a cadascú dels ajuntaments.
El president del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Jaume Bosch, va dir que considera que si es produeix la candidatura serà obligat que el govern es pronunciï i que l'executiu està obligat per la resolució que es va aprovar al Parlament. La republicana Anna Simó recordava que el Parlament es va pronunciar el 2008 en contra de la instal·lació de qualsevol tipus de magatzem en territori català i argumentava que el govern no pot pronunciar-se sobre una convocatòria que és competència del govern espanyol i dels municipis. I, finalment, la portaveu parlamentària del Partit Popular Català, Dolors Montserrat, va dir que aquesta és una proposta espanyola i catalana i manifestava que espera a veure què diu el govern sobre aquesta candidatura d'Ascó. Indicava, això sí, que el seu partit considera que l'Estat hi ha d'haver un programa i un mapa de totes les possibilitats que hi ha d'energia, afirmant que tothom sap l'opinió del seu partit sobre energia.
Un altre tema d'actualitat és el que ens porta ara al Parc Natural dels Ports i a parlar-vos de medi ambient, perquè el representant dels grups conservacionistes a la Junta Rectora del Parc Natural dels Ports, Paco Gas, exigia al Departament de Medi Ambient i Habitatge que revoqui l'autorització atorgada per explotar una mina de bauxita al terme municipal d'Horta de Sant Joan. L'explotació minera, coneguda com la Puríssima, que es troba dins l'àrea del Parc Natural, afectada per l'incendi del passat juliol, ha rebut 4 informes negatius dels tècnics de l'ENS durant els últims anys, a més de tenir en contra les normes subsidiàries municipals i una sentència del Tribunal Superior de Justícia. Gas advertia a Medi Ambient que de no fer marxa enrere de forma imminent els conservacionistes convocaran mobilitzacions. La resolució de Medi Ambient, amb data 1 de desembre, però comunicada al Consistori d'Horta el passat 7 de gener, reobria la caixa de trons amb els grups conservacionistes dels ports, que no dubtaven en exigir de forma taxativa la seva revocació immediata. Així Gas, que també és alcalde de Roquetes, per Esquerra Republicana, compareixia públicament després d'haver sol·licitat a la direcció del Parc Natural poder accedir i conèixer en detall el contingut dels informes contraris emesos pels tècnics.
Considero inacceptable que el mateix conseller de Medi Ambient, senyor Francesc Baltasar, signe aquesta resolució. Fent cas omís als tots els expedients, als 4 informes del Parc Natural, a les normes subsidiàries de l'Ajuntament d'Horta i a la sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya. Per tant, reitero que deroguen aquesta resolució i que prohibisquen aquesta activitat. I a més, per a més inri, crec que tenim el desgraciat i lamentable accident de l'incendi d'Horta de Sant Joan i que en una zona de parc natural, de zona de xarxa Natura 2000, de Pein, s'autoritza una explotació d'aquest tipus, a posteriori, a més d'haver hagut un incendi com el que hi ha hagut, jo crec que només per precaució haurien d'haver-ho denegat. Crec que els ha faltat una altra vegada, han tingut una falta de sensibilitat respecte al territori molt gran.
Per als conservacionistes, la situació no és nova. En aquest sentit, Gas recordava que fa 20 anys enrere les mobilitzacions populars van aconseguir evitar l'explotació d'una cantera de marbres a la zona de la Franqueta, també als ports d'Horta de Sant Joan, i que contravenia les mateixes normes subsidiàries. De fet, l'explotació de bauxita, sol·licitada per una empresa del Canyís, que vol destinar-la a materials relacionats amb la construcció, té també en contra sentències del jutjat de Gandesa i fins i tot del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va desautoritzar la seva explotació basant-se en els fets que les normes subsidiàries de plantejament urbanístic municipal prohibeixen aquesta activitat. Seguim amb la mateixa temàtica mediambiental perquè ja s'està treballant sobre el pla de gestió del litoral a l'Ametlla de Mar. Aquest pla, encarregat a la Fundació Territori i Paisatge, revela que el litoral de la Cala presenta uns valors naturals de primer ordre, tant en la part terrestre com en la marítima, que cal protegir. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
A començaments de setembre es va presentar el Pla de Gestió del Litoral de l'Ametlla de Mar al Centre d'Interpretació de la Pesca i d'immediat la Regidoria de Medi Ambient va posar fil a l'agulla per treballar en la 60ª de directrius que marca el pla, és a dir, en les línies de treball i els objectius a complir per tal que el nostre litoral continuï sent un referent de naturalitat i conservació. El Pla de Gestió del Litoral Terrestre i Marí de l'Ametlla de Mar va ser un encàrrec del municipi a la desapareguda Fundació Territori i Paisatge, a la que ha pres el relleu l'obra social de Caixa Catalunya mitjançant la seva àrea dedicada a medi ambient. La principal recomanació d'aquest pla era la creació d'una reserva marina en aquesta zona. El pla també revela que el litoral de l'Ametlla de Mar presenta uns valors naturals de primer ordre tant en la part terrestre com en la part marina que cal protegir. També proposa la recuperació dels extos pesquers i la protecció de la praderia de Posidònia del municipi, la més important de Catalunya. Aquestes mesures afavoririen la continuïtat de la pesca, una activitat arrelada a la història i al caràcter de la població. Els redactors d'aquest pla es van quedar sorpresos de la riquesa del nostre terme municipal. Ens ho explica Xavi Soler, tècnic de Medi Ambient.
Recordo que una de les frases d'un dels tècnics que em va vindre a fer bueno, l'inventariat i la primera anàlisi de cara a la redacció d'aquestes accions, pues va ser una reacció de sorpresa. No? L'associació que va fer, la Fundació Territori i Paisatge va contractar una associació que es diu Nereo, són gent del nord de Catalunya, de Girona, i pues, van passar-se una bona temporada aquí al nostre poble fent pues, això, treballs de camp i tal, no? I tal. I clar, ells venien amb una imatge de les nostres terres que era totalment el contrari del que es van trobar, no? De fet, les grans construccions, una mica la costa perduda, per dir-ho d'alguna manera, s'acaba a l'Hospitalet i després comença la costa verge del nostre poble, no?
Tot i que és un pla molt ambiciós, la regidoria ha iniciat el treball per les recomanacions del pla, que són més fàcils de dur a terme. De moment s'ha començat per les platges i el litoral s'ha de lligar amb els barrancs i les zones humides. I després es continuarà per tot el que es troba sota la mar. Per exemple, ja s'ha engegat un estudi poblacional sobre la fauna i flora de la zona de Sant Jordi, del que es farà difusió perquè d'aquesta manera tothom el conegui, prengui interès i aprengui a respectar-lo. En general, es tracta de promoure accions com l'educació per a l'ús públic. També rebrà una especial atenció a la zona sud del terme, la més verge, des de l'Estany a la Punta de l'Àliga, d'extraordinari interès per la flora i la fauna que hi acull, en alguns casos espècies endèmiques que només es troben en aquest espai. O el port de l'Estany, que es pretén renaturalitzar en una de les primeres actuacions fortes juntament amb la zona de Port Olivet, salvada de les urpes urbanístiques per conservar els seus ecosistemes. De retruc, també es vol potenciar la virginitat d'aquests espais perquè es volen obtenir beneficis econòmics per potenciar el turisme de qualitat, com el que es dedica, per exemple, a l'observació d'aus.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Divendres 22 de gener, presentació del llibre i CD Lo Carlet de la Cava i les cançons de Josep Bo, un paisatge musical pel Delta de l'Ebre, de Gemma Bo, Elena Fabra i Artur Gaia. I després de la presentació del llibre, música en directe amb la participació d'alguns artistes que han col·laborat en el CD que acompanya el llibre. Pep Jimeno Botifarra, La Carrau, Andreu Rifet, Terre Roig, Josep Maria Bonet, Montse Castellà, Juno, Quico Olcel i el noi i el mut de Ferreries. Recordeu, aquest divendres 22 de gener a les 8 de la tarda i a la sala d'actes de Rosaires del Delta de l'Ebre, presentació del llibre i del CD Lo Carlet de la Cava i les cançons de Josep Bo.
Emergència internacional. Càritas a Haití. Pot fer el seu donatiu a la seva parròquia o en qualsevol sucursal de Caixa Tarragona, La Caixa, Caja Madrid, Bancaixa o Banc Santander Central Hispano. Si us plau, faci constar el destí del seu donatiu Haití. Si es vol desgravar el donatiu, s'ha de fer constar el nom, cognoms i NIF. Emergència Internacional, Càritas, MIT.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat definitivament el traçat de la variant desdoblada de la C-12 a l'Eix de l'Ebre, al seu pas per Tortosa i Roquetes. Aquesta és una altra de les notícies d'actualitat. De fet, l'aprovació ha arribat un cop complementades la informació pública i la tramitació ambiental. Segons informa el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través d'un comunicat, el projecte manté fonamentalment el traçat considerat més adient en els estudis informatius i d'impacte ambiental, tot incorporant algunes millores per evitar afectacions en habitatges de Roquetes i al Pla de Sitges de Tortosa. El traçat escollit travessarà l'urbanització del Canalet de Jesús a Tortosa i compta amb l'oposició de l'Ajuntament i dels veïns afectats. Al seu pas per Tortosa, l'Eix de l'Ebre té unes característiques molt urbanes. Amb l'objectiu d'afavorir la seguretat i fluïdesa viàries en aquest àmbit, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha previst la construcció d'una variant que permeti evitar el pas dels vehicles per l'interior del nucli urbà. Ara, Política Territorial i Obres Públiques aprovava definitivament l'estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental corresponent a aquesta actuació, un cop ha completat el procés d'informació pública, anàlisis de propostes i declaració d'impacte ambiental. A partir d'aquest moment s'impulsarà la redacció del projecte constructiu que desenvoluparà el traçat aprovat. La nova via tindrà una longitud de 12 quilòmetres i la seva construcció suposarà una inversió de 72 milions d'euros. Política Territorial i Obres Públiques ha mantingut fonamentalment el traçat considerat més adient pels estudis informatius i d'impacte ambientals que desenvolupa les reserves urbanístiques ja previstes en el Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre i el Pla General de Tortosa. A aquest traçat s'han introduït, a més de les mesures d'integració ambiental, algunes millores. Entre aquestes cal remarcar uns ajustos puntuals per evitar afectacions en uns habitatges del terme de Roquetes i al Pla de Sitges de Tortosa, considerat bé cultural d'interès local. D'altra banda, s'ha segregat d'aquest projecte l'enllaç previst amb la T331 perquè el seu disseny sigui analitzat dins del segon tram del desdoblament de l'Ebre fins a Sant Carles de la Ràpita, actualment en fase de redacció i que sortirà a informació pública aquest trimestre del 2010. El traçat de la variant ara aprovat correspon a una via desdoblada de 12 quilòmetres de longitud que comprèn els termes municipals de Tortosa i Roquetes i en un petit tram final al terme d'Aldover, al Baix Ebre. S'inicia l'actual C-12, a prop del nucli de Vinallop, que es desdobla en un tram d'uns 3 quilòmetres. A partir d'aquest punt, el traçat se separa de l'actual C-12 i comença pròpiament la variant. De fet, aquest projecte inclourà també la construcció de dos túnels artificials que permetran minimitzar l'impacte acústic i visual de la carretera en habitatges i de facilitar la permeabilitat viària al costat i costat de la via. El primer túnel se situarà a la zona de l'enllaç en la T342 a Roquetes i té una longitud de 200 metres. El segon es construirà a la zona de Jesús i té també 200 metres de longitud. Al llarg del seu recorregut, la variant ha de travessar diversos barrancs, per exemple els del Roé, el de Sant Antoni, de la Vall Cervera, dels Molins de Jesús o de Riu Sec. Entre les estructures previstes cal remarcar el viaducte de 165 metres de longitud i format per tres trams per a superar pel barranc de la Vall Cervera, al límit entre els termes municipals de Roquetes i de Tortosa. El nostre proper destí informatiu és Deltebre, perquè la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, col·locava la primera pedra del nou servei integral per a persones amb discapacitat psíquica de Deltebre. Lluïsa Bertomeu hi va estar present. Des de Ràdio Delta ens informa.
La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, col·locava ahir al matí la primera pedra del servei integral per a persones amb discapacitat psíquica de Deltebre, juntament amb l'alcalde Gervasi Aspa. L'Ajuntament ha cedit 4.027 metres quadrats de terreny per a la construcció d'aquest equipament a l'Associació Acció Social Terres de l'Ebre, l'entitat que gestionarà el servei integral. El centre, ubicat al costat de l'escola Bressol, tindrà dos edificis i disposarà de 24 places de llar residència per a persones amb disminució intel·lectual de caràcter lleu moderat, 15 per a interns amb trastorns de conducta, 30 places de centre especialitzat de treball i 56 de centre ocupacional. L'alcalde del Tebre aprofitava els parlaments per donar les gràcies a tots els polítics, departaments i institucions que ajuden a canviar el municipi dia a dia. Gervasi Aspa.
Jo vull donar les gràcies a molta gent, perquè sembla que no, però hi ha un munt de gent que treballa moltes vegades desinteressadament, el 99% de les vegades, que t'ajuden a aconseguir coses. T'ajuden a que el teu poble canvie. I això és possible també gràcies a la política que està seguint en aquest cas, no només l'Ajuntament, sinó també el govern de la Generalitat. O sigui, és una política en què el primer són les persones, és una política de compromís amb la gent i amb el poble, i realment paga la pena treballar per a aquest tipus de gent que sempre que necessites estan al teu costat.
Es tracta d'un projecte molt important per al municipi, tant pel servei que es podrà donar a les famílies afectades com pel fet que suposarà generar nous llocs de treball i cobreix a més creix els serveis necessaris per a persones amb discapacitat psíquica de la comarca del Baix Ebre, d'acord amb els objectius plantejats a la programació territorial 2008-2010. Carme Capdevila, consellera d'Acció Social i Ciutadania.
Estem parlant d'un servei integral en el qual aquestes persones, un cop han finalitzat la seva etapa escolar, doncs trobaran tot aquest recorregut que els hi ha de permetre, sobretot, la inserció laboral, que significa a tots i a totes, però també en aquests casos que la família doncs, ja no pot donar-los el suport que necessitin, doncs aquestes llars residències que no només donen una atenció i benestar als residents, als usuaris, sinó també a les pròpies famílies que saben que els seus fills i les seves filles estan ben atesos i estan ben cuidats.
El centre serà un espai funcional i guardarà una unitat visual amb l'edifici de la llar d'infants. El projecte, amb un cost de prop de 5 milions d'euros, finançades en un 66% pel Ministeri a través de la convocatòria de l'IRPF, està previst que la primera fase, 56 places, pugui estar en marxa per a finals d'enguany o principis de l'any vinent.
Gràcies, Lluís. Ahir en la crònica de successos anem a donar compte també d'aquest incendi d'Horta de Sant Joan. De fet, abundant és la informació que aquests dies coneixem arran d'aquest incendi. Amb l'intenció de fer un resum d'algunes de les temàtiques més destacades, hem recollit diversos articles que avui es publiquen al respecte d'aquest tema als diaris La Vanguardia, El Periòdico i El Punt. D'aquesta manera, La Vanguardia publica que bombers i forestals acusen de caos als comandaments de l'incendi d'Horta de Sant Joan. Les declaracions fetes pels Mossos, a les quals accedia La Vanguardia, recullen les crítiques de bombers, auxiliars forestals i pilots per falta d'ordres i trucades sense resposta. L'operatiu del foc d'Horta de Sant Joan va fallar per diferents flancs. La prova està en les declaracions fetes pels Mossos d'Esquadra aleshores i dies posteriors a la mort dels 5 bombers del Graf de Lleida, a diferents comandaments i efectius que van participar en les tasques d'extinció. La Vanguardia tenia accés al contingut de totes aquestes declaracions, que a més de ratificar l'absència d'ordres per part dels comandaments de l'operatiu, conegut com DO, i problemes per localitzar en els moments més crítics del foc, revelen també el malestar dels pilots, auxiliars forestals i bombers que van quedar acorralats per les flames per falta de prevenció, col·lapse de les comunicacions i suport per sortir d'aquesta ratera, segons indica aquest diari. D'altra banda, segons explica el periòdico, els dos detinguts van incendiar els ports amb bombones de càmping gas. La jutge troba indicis de que Pas i Forner van encendre intencionadament 4.000 quilos de llenya. L'acusació se sustenta en l'anàlisi de les fotos que van fer els presumptes incendiaris. Arran d'aquest fet, El Punt publica avui que la jutge que instrueix el cas de l'incendi d'Horta de Sant Joan va confirmar la presó preventiva per a Joan Antoni Paz i Llorenç Forner en contra del que reclamaven els advocats defensors. La jutgessa hi veu risc de fuga i motius suficients per considerar-los criminalment responsables dels fets. Entre d'altres, la jutgessa creu que els dos homes van fer servir les dues bombones del càmping gas que havien comprat abans de l'excursió als ports per encendre ràpidament una pila de 4.000 quilos de llenya que hi havia al costat de la casa deshabitada del Mas Pixantó, on es va originar l'incendi. Els detinguts asseguren que la pila de llenya es va cremar accidentalment per l'acció del vent, però les fotografies que ells mateixos van fer ho podrien desmentir.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Mantenir la tradició terrissera. Aquesta és la intenció dels organitzadors d'un curs de terrissa que s'està organitzant al municipi de la Galera i adreçat a totes aquelles dones de la localitat que tinguin interès en recuperar aquest ofici antic o almenys que no es perdin en el record. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs ha estat aquesta mateixa setmana quan ha començat a la Galera aquest taller d'iniciació al torn per aprendre a fer terrissa, una iniciativa que sorgeix des del Pla de Polítiques per a Dones de l'Ajuntament del municipi, amb la intenció, per una banda, de mantenir la tradició terrissera del poble i d'altra, per ensenyar un ofici que pot significar la promoció de la diversificació econòmica local. Ho explicava Olga Ralda, que és la responsable del Centre de Terracota de la Galera.
Sí, perquè, com te dic, la iniciativa s'ha pres, diguéssim, des de l'Institut Català de les Dones. Llavors, és el que et dic, bueno, en alguns pobles o a molts de llocs fan el que es diu Pla de Política de Dones, llavors el que s'intenta és que aquestes dones, bueno, pues, participen activament en alguna acció, diguéssim. I en aquest cas la idea és que aprenguin per un costat l'ofici i d'alguna manera que potser a la llarga pues, això els permeti en algunes dones a les que ja estan implicades pues, diversificar la seva economia.
I és que la Galera és un poble amb una tradició terrissera documentada d'una manera clara des del segle XVIII fins a l'actualitat, amb un únic terrisser en actiu, l'hereu d'aquesta tradició. Ell és, juntament amb la mateixa Olga, l'encarregat d'impartir aquest curs, que està dividit en una part pràctica i una altra de teòrica.
A veure, el curs evidentment l'impartix el terrisser del poble. L'únic terrisser que queda en actiu, Joan Cortiella, serà, diguéssim, el que els farà les classes de torn. El que passa és que la part teòrica, pues bueno, a part d'ell, jo també li he donat una mica de suport, perquè ja sabeu que jo sóc la persona que porta el tema, diguéssim, estic al museu, i sóc la persona que porta una miqueta, sóc historiadora, i porta el tema de la investigació. Llavors han fet una part teòrica, que ja va començar el dia 11 de gener, i aquesta part teòrica, a part de que el terrisser també faci alguna intervenció, doncs jo també donaré una miqueta més de suport perquè, diguéssim, doncs, sóc la persona que té aquesta informació.
El curs s'ha dividit en 5 sessions i en aquesta primera edició d'iniciació s'ha tingut que limitar la participació a 10 alumnes, ja que l'Ajuntament de la Galera ha tingut que fer una primera inversió per comprar els torns necessaris per poder dur a la pràctica l'ensenyament del mestre terrisser. Ralda deia que en una segona edició s'espera poder oferir-lo a més dones del municipi.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Després d'algunes petites glaçades al llarg d'aquesta matinada, que s'han estès una mica més enllà del Pirineu i Prepirineu cap a la Catalunya central, esperem que al llarg de la jornada l'ambient es suavitzi. Amb el domini del sol i en alguns núvols prims que es dissiparan al llarg de les properes hores, també hi ha hagut boires i boirines que encara en alguns sectors persisteixen a la Catalunya central, però que també han d'anar desapareixent. Per tant, jornada de sol, jornada d'estabilitat, amb valors que s'aproximaran al voltant dels 15 graus en molts indrets. Esperem que de cara als propers dies es mantingui aquest temps estable, però amb més núvols prims. Demà poden començar a aparèixer, però sobretot serà al llarg del cap de setmana que es facin més abundants i sobretot diumenge, quan ens creuria una perturbació bastant desgastada que ens aportarà un cel més tapat, tot i que ara com ara sembla que amb poques precipitacions. A partir de diumenge i sobretot al llarg de la propera setmana, les temperatures iniciaran un nou descens.
La informació mai és suficient i cada dia des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre nosaltres l'actualitzem. És per això que demà els esperem a la mateixa hora i des de la seva municipal de confiança. Salutacions cordials de qui s'ha encarregat de presentar i coordinar avui aquest temps de notícies. Tere Giner, ens trobem demà divendres.